A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El que està clar és que som diferents. Vaja, una de les coses que més ens sorprèn precisament quan som petits és veure que som diferents uns dels altres. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravets, número 16. Tots som diferents.
Sí, tenim, diríem, i ho pretenem i ho necessitem, no? És a dir, perquè justament en la diferència trobem la particularitat, trobem... A veure, la qual cosa no vol dir que no tinguem moltíssimes coses en comú amb molta altra gent i que també ens agradi trobar-nos en les coses comunes que tenim amb altres persones.
Mm-hmm. El que d'entrada suposo que més ens crida l'atenció és la diferència física entre nosaltres.
Per exemple?
Per exemple.
Sí, sí, aquí tens una, que no hi ha dues persones iguals. Els bessons, no? S'hi semblen molt, mm-hmm. però, per exemple, els pares mai els confonen, mai, o bueno, difícilment els confondran, i les persones que el coneixen tampoc. És el que més... Són semblants, però no iguals.
Mm-hmm. Com som, però, perquè ens sorprenem de les persones molt diferents físicament, sí. ens sorprenem de les persones molt iguals físicament, sí. i no ens sorprenem de la resta de mortals, que, bé, que diguem-ne que formen part, no sé què dir, de i tornaríem a estar amb, allò, amb aquell terme tan, tan horrorós moltes vegades, de la normalitat.
Bueno, de vegades també podria ser mediocritat, no? Més que normalitat. És a dir, efectivament, la nostra capacitat per sorprendre'ns, no? i per parar atenció a les coses és limitada. No? Aleshores...
No podem estar...
Exactament, o sigui, si diem, si jo estic aquí parlant amb tu i m'estic quedant...
Amb totes les... Amb totes les coses
que hi ha al voltant, dic, mira, aquesta fusta, serà fusta que ve d'Àfrica o ve de... Pues no podríem funcionar, no? És a dir, que tenim una capacitat limitada per atendre a qüestions.
Quan som petits... Suposo que en algun moment ens adonem que el pare és d'una manera i la mare és d'una altra.
Sí, sí, sí.
O que el pare és una... I que el pare i la mare no són iguals.
A veure, sí. Diríem que quan som... El pare i la mare no són igual i els nens i les nenes tampoc.
Tampoc.
De vegades...
Ens adonem aviat d'això?
Ens adonem... A veure, abans amb els germanets era més fàcil, no? Perquè, és a dir, hi havia possibilitat d'observacions clares i contundents de les diferències anatòmiques. Mm-hmm. Aleshores, això és curiós com en la mentalitat infantil la visió del membre masculí, al ser tan extern, es considera quasi com lo normal. I com si el sexe femení, el ser més intern i diferent, com si fos una manca del sexe masculí, cosa que és absolutament infantil i absolutament imaginària, òbviament, no? Perquè no, tant sexe és un com l'altre, tan susceptible de sensacions... Mm-hmm. Però bueno, en això Freud va fer moltes elucubracions al voltant, molt interessants, moltes d'elles molt banalitzades, com sol passar amb aquestes coses, però que tenen un substracte important del que són les fantasies infantils, no? Per exemple, inclús les verbalitzacions dels nens d'aquelles edats són graciosíssimes, no? Per exemple, que pot saber que els nens tenen penis i les nenes tenen vulva, però la mama sí que té penis, cuidado, o sigui, ja per aquí no passem, o sigui que la última que costa d'acceptar que no tingui penis és la mama. El papa en té, evidentment, i es confirma, diríem, però la mama no, és diferent. És a dir, que efectivament la diferència més diferent que tenim és la diferència sexual anatòmica, efectivament.
Física.
Perquè a partir d'aquí, si comences per la roba, que abans també, o sigui, els nens dibuixaven, no? I feies una nena amb faldi i cabell llarg, el nen, el cabell curt, no sé què, pantaló curt...
Sí, sí, i encara avui, diguem-ne, el color de la roba acostuma a ser moltes vegades un element recurrent quan s'escull roba per nen o per nena o coses d'aquestes,
sí, no? Però, escolta'm...
Però cada vegada menys.
Per favor.
Cada vegada menys.
Sí, 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 és a dir que, a veure, que justament això definiria una ideologia conservadora, perquè diríem ja... Avui en dia ni els nens es vesteix, ni els germanets se'ls vesteix a tots iguals, ni hi ha colors de nens i de nenes, malgrat que sempre queda una certa tendència, no?
Sí, sí.
És a dir, que veure tot un nen vestit tot de rosa serà difícil,
serà difícil,
i veure una nena vestida tot de rosa no serà tan difícil. El qual no treu, per exemple, que els adolescents facin servir el rosa per camises i per
jerseis
i cosa que abans era impensable també, perquè ni adolescents, adults que també la fan servir.
O sigui, la primera diferència que percebem és la física.
A veure, aquesta és una de molt important i que porta moltes conseqüències. N'hi ha d'altres, o sigui, potser la primera diferència és jo, no jo, no? A dintre, a fora. Aquesta seria com la més primària de totes.
D'acord. Hi ha una forma fàcil d'explicar això? Això del jo de dins i del jo de fora?
A veure, que és una construcció, diríem. No és una cosa que ve de fàbrica, és una producció, forma part de la nostra humanització. Ens podem anar discriminant, és dir, quines són sensacions...
Nostres?
Sí, internes, ja. Del que són estímuls.
D'acord.
No? Que és que una mica més endavant
és a dir, de les sensacions que ens passen a nosaltres, de les que ens provoquen a nosaltres.
Exactament, del que és un estímul que és extern,
que és un estímul extern,
del que és una sensació,
del que, és una sensació que vivim nosaltres.
Per exemple, diríem, el nadó no té massa noció de que el pit no és seu, no? O sigui, té una... fa com una espècie de formació. A veure, és una conceptualització, òbviament els nadons no ens ho expliquen, això.
No.
Fa com una fusió amb la mare, tal fusió que, o sigui, que ell sap que quan brama, quan no sé què, o sigui, el pit ve. És a dir, o si més no, té una simbiosi tan gran amb el pit que és com si fos propi. És a dir, de tota manera, té la mateixa relació amb la seva mà. Triga pràcticament 2 mesos en poder portar-se la mà a la boca. És a dir, trobar, coordinar... És a dir, quan ho fa com casualment, però si ho intenta repetir, no li surt així com així. Amb la qual cosa dius, bueno, és tan difícil fer venir un pit com fer venir una mà. I la mà és seva. I el pit no. Però diríem, no, o ella, no? Més endavant... també és el jo, no jo. És a dir, que l'altre és un altre, justament.
D'acord. Et tornava a preguntar per això, precisament, quan parlaves del... Identifiquem el pare i la mare?
A la mare, segur.
A la mare, segur.
A la mare biològica, sí. A la mare biològica, sí, perquè hi ha, diríem, un reconeixement dintre-fora que funciona... quasi biològicament, diríem, no? És el reconeixement del cor, de les olors, perquè és tot molt primerenc i opera i funciona.
D'acord. En el cas del pare?
El cas del pare és més cultural, perquè el pare serà aquell que tingui una presència... Que acompanyi la mare i que tingui una presència activa, no?, amb el fill, qui faci de pare. Si ho és o no, ja no és tan important. Els efectes humanitzants i els efectes de reconeixement, diríem, què ha de canviar? No canvia gaire, diríem. L'espermatozoide ha sortit d'aquest senyor, ha sortit d'un altre, efectes al vincle, no té la més mínima transcendència. Pel nadó, per l'home, probablement sí. Alguna marca,
alguna
diferència. Però pel nadó, cap ni una. I en canvi amb la mare, sí, que li canvia. És a dir, no ell nota, o sigui, ell o ella, no? Quina és la seva mare. Inclús els estats anímics de la mare, també, veus? No? L'angoixa, per exemple, la mare és percebuda ràpidament pel nadó. el qual un altre cop torna a parlar d'aquesta sintonia,
d'aquesta connexió tan
intensa, sí, i tan poc diferenciada.
D'acord.
No?
I quan som petits, diferenciem cares o no? La mare, el pare, la gent que ve i se'ns acosta, diferenciem qui no és...
Qui és conegut i qui no.
Qui és conegut i qui no?
Sí, sí. Sí, sí. A mesura que avança més, i diríem, hi ha un moment que se'n diu, com es diu... és l'angoixa davant del desconegut, que quan ja tenen 7 o 8 mesos que realment, o sigui, saben a qui coneixen, a qui no, i quan ve algú que s'acosta molt amigablement però no coneixen
d'una forma molt conscient, saben a qui coneixen i a qui no.
Sí, i tenen les... s'espanten de... Per això moltes vegades quan hi ha gent que s'acosta perquè coneix els pares
i s'acosta d'una forma molt...
Exacte, però molt confiançuda, saps?
Molt directa.
Pues la reacció és d'espantar-se, de desconeixement, d'estranyament.
D'acord.
És un estrany. Però veus com aquí lo familiar i lo estrany ja comença a diferenciar-se.
Amb el pas dels mesos hem après...
Sí, a discriminar.
A discriminar.
Sí, 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 a fer diferències.
A plena consciència de els que són de casa o els que no són de casa.
Sí.
O els que són de l'entorn i els que no són de l'entorn.
I, curiosament, tot això, tot en una època en què tot això cau en la més total de les inconsciències, no? Perquè tot això no hi ha consciència, perquè el cervell no té possibilitat de tenir-la o de retenir-la per les seves característiques, perquè continua desenvolupant-se i creixent, però, diríem, a nivell psíquic...
Passen coses
molt, molt importants. Per exemple, que no hi hagi aquesta sensació d'estranyament, o sigui, d'angoixa davant de l'estrany, és un mal indicador.
Ah.
Clar, que justament, no? O no està reconeixent el que ha de reconèixer, ni està diferenciant el que ha de diferenciar.
És a dir, que no hi hagi reacció, o que sempre hi hagi la mateixa reacció.
O la manca d'interès, o la no connexió amb la mirada.
D'acord.
Diríem, a veure, aquestes edats són... tenen una... es mengen el món amb els ulls. Perquè, clar, són molt mirons. Pobres. Perquè després de bellugar-se... O quan es veus amb el cotxet, quan es creuen dos... És un poema. Les mirades que es peguen, es volen tocar... estan molt pendents. La mirada és una cosa molt potent en l'humà i funciona de molt en els crios, sí,
i tira amunt.
Tu perquè treballes a la ràdio, però...
sí, és veritat. Bé, però... el son segurament també,
molt important
també. La forma de parlar, la forma de...
És que la unió entre... normalment fem una associació entre el que escoltem i el que veiem. Moltes vegades una cosa confirma l'altra o no, però hi ha una vinculació entre les dues coses. Per exemple, la gent que té problemes de visió desenvolupa molt l'audició, però encara que li passi de gran, és a dir, que comença a les sensacions anar-se a un altre sentit, no? quan un falla. Però normalment entre el que es veu i el que s'escolta fem connexions, deduccions, conclusions, ratificacions, és a dir, ens dona, la nostra intel·ligència treballa molt en funció d'aquestes dues coses.
D'acord, o sigui que ens passem bona part d'aquests primers mesos de la nostra existència establint diferències. Estem a casa, estem fora de casa, estem...
Són formes de reconeixement.
Són formes de reconeixement.
No? Just quan diferenciem sabem què és casa i què no és casa, i què és casa de qui en algun moment també.
D'acord. O com ens deies, què és la nit i què és el dia.
Això, aquesta, per exemple, és una de molt important i que és una introducció cultural. Sí, perquè els que necessitem que dormin per la nit i estiguin desperts de dia són els adults.
Interessant, perquè sí, aprenem des de la diferència quan som petits, no? Dels contraris.
Efectivament, és una forma
d'aprendre
i, diríem, forma part de la lògica aristotèlica, que una cosa exclou a l'altra. I així és com sabem que són, no? Que cada cosa és cada cosa. I no pot ser, i no es pot ajuntar.
D'una forma molt... Vaja, simple, bàsica,
sí.
Primitiva.
Sí, però, i fixa't a tot això que tenim ara. Són zeros i uns. Tota la lògica binària, zeros i uns, zeros i uns. Tots els ordinadors, tot, l'únic que fan són zeros i uns.
Sí. És a dir, quan aprenem no hi ha matisos en aquests primers mesos.
A veure, El que no és matisable és que la diferència és una forma, és, o una fórmula, un mecanisme potentíssim
d'aprenentatge,
sí, de construcció, de constitució.
D'acord, és a dir, quan anem prenent consciència de les coses, anem afegint els matisos.
Clar.
Però fins que no tenim la consciència de les coses, l'aprenentatge es basa bàsicament en... en allò.
A veure, aquesta és la part, sí, si vols, la part més gruixuda.
Més gruixuda,
no?
Sí, sí.
Després es va afinant més, es van discriminant més coses, es van entrant, com dius tu, molt bé, més matisos. Més matisos. A veure, els nens són bastant maniqueístes, no? És a dir, o ets bo o ets dolent. No, ja, no pots una mica bo o una mica dolent.
D'acord.
No? Si o ets una cosa o ets
quan,
l'altra.
Quan comença a intervenir la paraula? Aquella persona és diferent de l'altra perquè no parla igual, perquè no diu el mateix, perquè no em tracta de la mateixa... Quan...
A veure, diuen que el fetus, és a dir, quan està en estat més avançat, diferencia veus en el si matern. És a dir, des de dintre sap, o sigui, quan parla la mare, òbviament, però també diuen que diferencia altres veus. És a dir, que la paraula, abans de sortir a fora, ja està present en l'entorn estimulatiu del nadó, del que encara ni és un nadó.
I paraules, sons, és a dir, tot això crea...
Sí, sí, paraules, sons, però sobretot paraules, veus.
Veus.
Veus, exacte, més que paraules són veus.
Veus.
Després sí que van apareixent, o sigui, les paraules també comencen a tenir més... més diferenciació, se'n tornem-hi. En quin sentit? O sigui, un nadó pràcticament, no sé, que no vull exagerar-te, però potser en un mes sap com es diu. Tu dius Marc i es gira. I et mira.
Es gira perquè sap com es diu? O es gira, sí?
Sí, sí, perquè sap que Marc és ell. No és casual.
Ja,
no és casual.
Ja, ja, ja.
No és casual, és curiós.
Perquè sí que és cert, i és la imatge clàssica, un nadó acabat de néixer i tothom li parla.
Sí, 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 tothom li parla. Era el millor dels casos.
Ah, just?
Sí, és un gran que li parlin. De vegades és...
Vaja, no deixem mai de parlar.
No deixen mai de parlar, i perquè també, diríem, l'efecte que produeix el nadó en els adults o en les persones que els rodegen invita a dir coses.
Yes, no? Mira, perquè passin coses.
Sí, i perquè senten coses i perquè, bueno, com l'altre no parla, pues els altres parlen el doble. parlen per ell. Parlen per ell.
D'acord.
Parlen d'ell, parlen per ell. Alguns... una mica més patèticament, parlen com ell, que ja és una mica més patètic, perquè no cal.
D'acord, no nens d'això de...
No. Cal. No. A veure, això li pot divertir a qui ho fa,
I
però el nen no té cap necessitat d'aquestes coses.
I això, en canvi, no s'ha perdut massa, eh? Es continua fent molt, això, eh?
Sí, però és més comú.
De la infantilització de la parla.
Sí, però és com un joc.
D'acord.
O sigui, això, diríem, a qui li fa gràcia és a qui ho fa, que és un adult.
Ja.
El nen, si li riu... És que aquí tenim l'altre, després...
No? Ara anàvem per aquí, també.
També després comencen a somriure, els nadons, justament per donar una resposta social.
Perquè esclar, quan acabem de néixer, diguem-ne que el nostre voltant està ple de persones que, en general, somriuen o són felices.
Efectivament. A veure, diríem, estem parlant d'una situació en la que tot va molt bé.
Tot va molt bé.
Tot va molt bé. Primer, perquè hi ha persones...
Perquè
ja està bé.
Diferenciarem a les persones que ens somriuen de les que no? O no? Aquells que s'acosten a una criatura i perpètuament entenen que per acostar-se a una criatura cal somriure, cal una determinada actitud, o aquells que s'hi acosten... des de la més absoluta normalitat, com si estiguessin... diferenciarem això? Les persones que s'acosten a nosaltres sempre amb un somriure, de les persones que no?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Hi ha molts també experiments en psicologia social que ho demostren, i efectivament... I a més de tota una espècie de percepció inconscient que fa... Hi ha gent que exerceix una atracció sobre els nens importantíssima, de petits i una mica més grandets també.
D'acord. Inexplicable.
És difícil d'explicar, però normalment és, no s'equivoquen. No van a un senyor que els dirà, surt d'aquí, nen. No? Van a un que li dirà que veig que tal
i ja, això, i treu-me aquest nen del damunt.
Exacte, però inclús hi ha mares que es disculpen, és que no sé què li ha passat. O sigui, l'ha vist a vostè i s'ha anat recte aquí, no, se l'ha assegut a la falda, bueno, i l'altre diu, és que jo tinc molts nets, o tinc fills...
Com avisa algú altre i es posa a plorar.
També, aquí està, exactament. Hi havia un
test. I per què plorem? Què passa?
Ens desperta alguna cosa desagradable. Desagradable. Però veus com discriminem? Està clar que allò no ens ha agradat.
Perquè,
o no,
clar,
no ha
això
agradat.
És un petit trauma per qui ho viu, i per la resta, diguem-ne que pot començar primer una mica tot molt enfoteta, de dir, miren tu sempre d'allò, fins que arriba un moment en què ves clar, què faig jo perquè aquest nano em plori a mi i no et plori a tu.
Efectivament. O sigui, això pot tenir un nivell absolutament intranscendent de lo que serien facilitats, o arribar, per exemple, a situacions difícils com que li passi amb el pare, constantment, per exemple. I això ja és més problemàtic.
Ahà.
I això també, mira, me'n recordo.
I això té explicació?
L'ha de tenir,
però clar, quan som petits no ho fem conscientment, això.
No, és conscient, però diríem, no és insignificant, és a dir, és significatiu.
Passa per alguna cosa.
Efectivament, passa per alguna cosa. Normalment no massa bona. No és una...
Ja.
Bon símptoma,
és a dir,
és
esplora per alguna cosa.
Sí. Fa uns anys me'n recordo una nena adoptada xinesa, tenia 8 mesos i quan em va veure començava a bramar i bueno, jo li dic que li, em diu, no, l'has espantat, dic, jo no he fet res, dic, serà que hi ha algú que l'espanta, perquè el que és jo no tinc cap intenció.
De fet, és una frase molt recurrent aquesta, l'has espantat, has fet alguna cosa.
Exactament, és, o sigui, que, a veure, aquest llenguatge és, no? És molt, diu molt, no? Dius, pues no és l'altre que l'ha espantat, o sigui, ella s'ha espantat, no?
alguna cosa.
Ha vist. Exacte, però no és que tu, que l'altre tingui la responsabilitat d'haver-la espantat.
D'acord, si no que l'espantar poc, d'acord, per alguna cosa.
L'espant s'ha produït.
Sí, entenem en situacions normals, és a dir, algú que intencionadament no fa res.
Exactament, que ve a saludar cordialment, diríem, amablement, i com dius tu, amb el somriure.
D'acord, perquè quan som petits, què pot passar? Què ens pot espantar, què? Una mirada ens pot espantar? Un gest, una expressió de cara? Què ens pot espantar?
A veure, de vegades, per exemple, en el cas d'aquesta nena, que ja tenia 8 mesos, era un record de la seva estada a Xina. És a dir, que era de quan tenia ja, tenia 8 mesos, això era de quan tenia 2 o 3 que tenia quan la van adoptar. Vam haver de fer tot un treball amb la nena i amb la mare per la incorporació de l'home i del pare, sobretot del pare. Del pare com a, no, en relació a la mare, i al cap de poc ja estava la cosa molt millor.
Seguirem el divendres que ve perquè hem de parlar del ple, però una cosa més en relació a aquesta qüestió de no sé si a vegades de petits som refractaris en alguns moments o ens posem en guàrdia davant de determinades persones, i en la mesura que passa el temps això s'esveeix d'una forma natural. És a dir, davant d'aquella persona amb qui havíem plorat, bé, arriba un moment en què clar, la relació que canvia o la connexió canvia i
bueno, diríem que
vivim d'una altra manera aquesta trobada.
Que pot representar alguna cosa diferent, és a dir, que la primera aproximació és de la imatge, és una imatge. Aleshores, aquesta imatge després pot no correspondre amb les coses que passen després, amb la qual cosa ja no prima tant.
La sensació inicial.
Exactament.
Perquè sí que és cert que hi ha nens o nenes que de petits han plorat a determinades persones i després... Vaja, no se n'han separat i amb tot i per tot, no?
Fantàstica.
Una relació fantàstica i
sí,
tal.
Sí, sí. No, és a dir, que la imatge produeix un efecte sobre el nen petit. Hi ha nens que els encanten les nenes i nenes que els encanten els nens. I són molt petits. I tenen, diríem, o sigui, veus clarament que fan eleccions, però de vegades nadons, fan eleccions d'anar amb senyors o amb senyores, prefereixen. Hi ha nenes que prefereixen anar amb senyors.
No són conscients d'això.
Bueno, els de Messi, eh?
Els de Messi
ho veuen clarament.
Clar, 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 escolta, mira, mira què tal, ja hem escrit la vida des de les primeres hores, no?
Sí, però és que justament les particularitats, això que deies tu de les diferències físiques, pues les diferències, diríem, anímiques,
és emocionals,
de emocionals, psíquiques, estan també doncs des de molt aviat.
Seguirem per aquest camí, perquè hem parlat de les físiques, sobretot, però les emocionals, si veritablement de petits també diferenciem a les persones d'acord amb el, vaja, amb el que ens projecten, o amb, si és que...
Sí, amb les emocions que, de l'altre,
sí. O amb aquella percepció que podem tenir de l'altra persona. Divendres que ve, des del Centre de Reeducació de Vic, com sempre, Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.